Ràdio Maricel, a cel obert.
S'ho poden marcar al calendari, divendres 10 d'octubre a partir de les 9 de la nit, al camp de rugbi, sortida i arribada, un recorregut de 5,3 quilòmetres que poden trobar perfectament definit i dibuixat en el web de la segona edició de la cursa de les nits de lluna plena. Pitu, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora. Doncs sí, 5,3 quilòmetres que són, no direm que senzills, però en qualsevol cas, com s'ha dit per activa i per passiva, i ho has comentat ara fa uns momentets, és una cursa que és 100% solidària i podríem dir-ho així també 100% no competitiva, és a dir, que aquí no cal xip, no cal que fins i tot Cito Castelló, que és gerent de l'empresa Runnering, va dir, no cal que porteu cronos ni rellotges ni GPS, perquè aquí tant és el temps que un faci, fins i tot recordava que l'any passat a algun corredor se li va dir calma, vull dir, no vagis allò a guanyar la cursa, que no és per això, no? En qualsevol cas, bé, com dèiem,
algú o alguns arribaran els primers.
Sí, sí, evidentment, sempre hi ha algú o alguns que arribaran més d'hora que d'altres, però en qualsevol cas, tal i com es va poder comprovar l'any passat, a la primera edició, gent de totes les edats, més jove, més gran, nens, adults, en fi, hi ha una barreja d'edats que evidentment doncs, fan de la cursa una gran festa. En aquest cas parlem d'aquesta segona edició, i tot neix una miqueta, bé, ho explicava el propi Xavier Lahoz, que és el pare del Pol Lahoz, que estan els anys que van estar a l'Hospital de Sant Joan de Déu tractant la malaltia del Pol, aquest càncer de desenvolupament infantil, doncs es van anar donant una miqueta del que es feia allà, no? I sobretot d'aquest laboratori de recerca de l'obra social de l'Hospital de Sant Joan de Déu. Deia el Xavier Lahoz que un cop el Pol va morir i ells van sortir de l'hospital, el Xavier va dir, jo no tornaré a posar els peus a l'Hospital de Sant Joan de Déu. Diu que va triar una setmana, al cap de la setmana ja estava allà, doncs, per ajudar i perquè havien vist una miqueta el que allà es feia, i els va arribar molt a dins. La presentació del passat dimarts, que va comptar doncs, amb la presència evidentment dels pares del Pol, tant el Xavier com l'Estela, també amb en Cito Castelló, que és gerent de l'empresa Runnering, en Xavier Iglesias, que és director de l'INEF, i també la senyora Glòria García, que és de l'obra social de Sant Joan de Déu. Haig de dir que va ser una presentació que va tenir un alt component de motivitat, perquè tant l'alcalde com la pròpia Glòria García en alguns moments de la seva intervenció se'ls veia visiblement emocionats, és a dir, aquells moments en què costa allò mantenir la serenor, i bé, en el rerefons una miqueta, com molt bé comentaves, la figura del Pol Lahoz, comentava el seu pare, el Xavier, que aquest any doncs, es recordarà també el Pol amb una sèrie de fotografies, de vídeos que s'aniran projectant un cop els corredors arribin al camp de rugbi. En fi, doncs tot molt bonic i molt emotiu, repeteixo, i si et sembla, comencem escoltant el pare del Pol, el Xavier Lahoz, explicant una miqueta els intríngulis d'aquesta cursa amb l'experiència de l'any passat, d'aquests prop de 1.500 corredors, de la infraestructura que tampoc potser permetia un punt de sortida i un punt d'arribada en llocs diferents. Per això aquest any s'ha pensat en un punt únic de sortida i d'arribada, com és la rotonda que hi ha tot just davant del camp de rugbi. El tema del menjar, d'aquest entrepà de botifarra que l'any passat la gent del bàsquet de Sitges se'n va fer un tip, i evidentment també la gent del rugbi que hi va col·laborar, i els molts voluntaris que també es van voler afegir a aquesta iniciativa, doncs es va veure que potser no s'arribava, i aquest any, com explicava el Xavier Lahoz, es comptarà també amb la col·laboració del Gremi d'Hostaleria de Sitges perquè doncs, es puguin fer aquests entrepans de botifarra i es puguin repartir millor que no l'any passat. I també explicaven Xavier Laoz que aquest any, com a un dels obsequis, es repartirà una pulsera, és una pulsera que s'ha de teixir, una pulsera que té nom, es diu Candela, que és la del nom d'una nena que pateix leucèmia, que està tractant-se a l'Hospital de Sant Joan de Déu, i per tant aquest serà l'obsequi d'aquest any, aquesta pulsera que s'haurà de teixir. Si et sembla, com dèiem, escoltem el testimoni de Xavier Laoz, explicarà una miqueta l'experiència de la primera cursa de les nits de lluna plena de l'any passat.
L'any passat, a l'entrega del xec amb els diners a Sant Joan de Déu, l'acte que es va fer, vam presumir que seríem capaços de fer-ne molts més, i llavors pues, ens vam llançar a la piscina i vam dir, aquí som capaços de fer 2 o 3.000 participants, tal, bueno, avui no sé si ho tenim tan clar, però almenys està preparat perquè sí sigui. Aleshores, hem intentat esbrinar quins problemes vam tenir l'any passat i mirar de solucionar-los. Un va ser una estructura de sortida diferent al lloc de l'arribada. Aleshores, aquest any ho hem demanat a l'Ajuntament que ens permetés fer la sortida i l'arribada a la rotonda del camp de rugby, amb el qual tindrem una infraestructura consolidada allí. No? Un altre és donar de sopar. Ens vam encapar a voler donar de sopar a tothom i als amics del club de bàsquet Sitges, el masculí i femení, doncs vam aconseguir 1.300 o 1.400 botifarres calentes, que això va ser una passada, i però que si en fèiem 2.000 jo ja no m'atrevia, no? Ja no m'atrevia a demanar-ho. Aleshores, aquest any ho hem demanat a l'Escola d'Hostaleria de Sitges, que ens han dit que sí, que en podem fer 2.000 o 3.000 caixes, són unes caixes de Sant Joan de Déu amb uns missatges solidaris on podrem, serà molt més fàcil de repartir, molt més fàcil d'escampar. ¿Vale? Aleshores, continuem tenint regals d'algun patrocinador i aquest any farem, l'any passat ho vam fer pel Pol, aquest any fem una activitat o un muntatge específic perquè la gent que participa conegui qui era el Pol i una mica què és el que feia, una sèrie de fotografies i vídeos on el podrem veure. Vale? Aleshores, jo l'any passat, en el moment d'entregar els diners, vaig escriure un tema que després no vam parlar, sinó que fer coses menys d'això, no? Però només us explico dos punts i ja acabo. Un és que l'any passat vam regalar una pulsera, aquest any no podia ser la mateixa, i aleshores aquest any regalarem una pulsera que s'ha de teixir. O sigui, potser hi ha 50 o 60 persones teixint 3.000 pulseres aquestes, que aniran regalades a cada un dels corredors. Se'n diuen Candeles i té una història. La Candela és una nena afectada de leucèmia que s'està tractant a Sant Joan de Déu. Aquesta és una cosa que tothom col·labora amb la mesura del possible, des de teixir-la, a fer-los els nusos o a posar-la dintre de les bosses. Aquesta és una. I una altra és que quan vaig escriure què volia explicar de com havia anat, doncs vaig explicar que algun titular que va sortir que era un tsunami que ens havia desbordat, que ho havien preparat per 500 persones i en van venir 1.500, que estaven molt agraïts, que tothom s'ho va fer seu, però que hi havia un punt, tothom coneixia el punt no era... Jo sempre he considerat que el Pont no era només fill nostre, no? O sigui, tota la gent que el va tenir com a professor, com a entrenador, tots se l'han fet seu, i encara aquest cap de setmana que se li ha fet un homenatge aquí a Sitges, encara han sortit fotografies, i les que sortiran, les fotografies del Pont amb gent que desconeixem, perquè tothom s'ha fet les seves fotografies amb els seus fills, amb els seus equips, etc. No? Però hi ha una cosa, i ho dic aquí, hi ha un detall que no sé si hem sigut capaços d'explicar, no? Que és saber on van a parar aquests diners. Entesos? Aleshores, per això estem avui gravant aquesta presentació, perquè esperem que la Glòria ens expliqui on van a parar aquests diners, què es fa amb ells, quin és l'equip d'investigadors que tenim, gent que és capaç de venir a córrer a la cursa amb nosaltres, com si no tinguessin res més que fer quan es passen hores i hores i hores treballant al laboratori. Gent que ha muntat un laboratori on tenen els malalts, o han muntat el laboratori al costat dels malalts per poder tenir un feedback molt ràpid amb ells i perquè puguin aplicar el desenvolupament d'aquestes medicines a prop seu. En definitiva, el cap d'oncologia ens va amenaçar a primers d'any dient que aquest any anem a explotar. Portem 10 anys treballant, aquest any anem a fer coses importants. I aleshores, pues, realment, jo que sàpiga, s'ha fet un parell ja, però en poden sortir moltes més. Aleshores, penso que és molt important comunicar a tothom. Jo us haig de dir que quan vaig arribar a Sant Joan de Déu no sabia ni per on s'entrava a l'hospital, perquè no hi havia anat mai. I quan vaig marxar d'allà vaig jurar que no tornaria mai més, no? Bé, doncs vaig dir, home, aleshores, a tornar a casa, el que havia sigut casa nostra durant 6 anys. Aleshores, és molt important que tothom sàpiga per què col·labora i què és el que fa. Entesos? I per mi, per res, moltes gràcies.
Eren les paraules del pare d'en Pol Laoz, explicant precisament, com deia en Pitu, el que molt probablement també han viscut persones que a casa seva han viscut circumstàncies tan traumàtiques com la companyia d'una malaltia com és el càncer. Ell es va jurar i perjurar que no hi tornaria.
I aquest ambient que es viu a l'Hospital de Sant Joan de Déu, no? D'harmonia dins de les malalties de cadascú, del dia a dia, del tracte amb els nens que estan malalts, de la gent del laboratori de recerca. Ara escoltarem el testimoni precisament de la Glòria García, que és del laboratori de recerca de l'obra social de Sant Joan de Déu, intentant, doncs, el que deia el Xavier, no? On van a parar aquests diners? Què se'n fan d'aquests diners? Pensem que en el laboratori de Sant Joan de Déu, de recerca de l'Hospital de Sant Joan de Déu, és un centre que és referent a nivell mundial i bé, el 80% del seu pressupost arriba amb aportacions particulars.
D'acord. Per tant, ens donacions quedem...
O iniciatives com, que, evidentment, aquesta cursa de la Lluna Plena. Doncs Glòria García, que explicava una miqueta el que es fa allà, no? El dia a dia que es respira en aquest laboratori de recerca, perquè probablement quan parlem de recerques, d'investigació, la cosa queda com molt allò, va... S'investiga, es fan recerques, però allà queda tot, no? Una miqueta l'equip humà que integra el laboratori, les constants trobades entre la gent del laboratori i els oncòlegs per posar en comú cada cas, perquè cada cas es tracta d'una manera diferent, cada tumor dels nens és un cas diferent. Explicava també Glòria García que no té res a veure el càncer infantil amb el càncer que poden patir els adults, però absolutament res a veure. I una miqueta el testimoni, doncs, emocionant fins a cert punt, que va explicar, com escoltaran tot seguit, Glòria García.
Pues quan es parla de recerca, laboratori, són paraules que sonen com molt amb la distància, perquè molta gent ens diu, no, jo vull ajudar els nens que estan a l'hospital, això de la recerca em sona molt estrany. El nostre laboratori és un laboratori que està al servei dels nens que tenen ingressats. Allà només s'estudien aquells problemes que hem vist amb els nostres nens. Quan dos nens amb el mateix tractament, amb el mateix tumor teòricament, un altre hi va endavant i l'altre no, aquest per què és el que va al laboratori. I aquest per què és el que persegueix els investigadors i no paren fins a trobar una resposta i poder tancar el cercle i tornar amb la resposta cap als clínics que traten aquests nens. Per tant, no només estem parlant de desenvolupar nous tractaments pel demà, sinó també de donar avui l'opció a aquests nens que pateixen avui en dia la malaltia tinguin el millor tractament possible. Aquí, igual que tinguessin a Nova York, a la Xina o a Chicago, o sigui, que tinguin la millor opció. Per tant, el laboratori, l'equip d'investigadors que està en permanent contacte amb els metges, no és una gent que està tancada i amb una garita de vidre, es reuneixen setmanalment i es parla un a un dels nens que tenim ingressats, de com evoluciona, de com ha anat aquest tractament que han provat, com no. Doncs aquest laboratori, aquest equip està al servei d'aquests nens. Des del diagnòstic, hauríem dit el diagnòstic es fa a nivell molecular, és molt important veure quin gen té mutat cada nen i per què aquest nen és diferent de l'altre. Com guardem totes aquestes mostres, també cal dir que l'actiu més gran del laboratori, també li podem posar un valor econòmic, són el banc de tumors, que hi ha mostres de més de 1.000 pacients que han passat pel nostre centre, que és la donació més generosa de les famílies que s'han vist afectades, no? El tema de guardar aquests teixits i poder investigar en base a aquests teixits. Doncs el diagnòstic es fa en el laboratori, com deia, el pronòstic també per definir quin tractament és el millor i el seguiment, o sigui, això és directament assistència pels nostres nens i per suposat el desenvolupar nous tractaments pel demà. Si hagués de destacar, com deia abans el Xavier, aquest any, el 2014, es van complir els 10 anys de posar a marxa del laboratori, s'han aconseguit moltes fites, però durant els últims mesos a mi m'agradaria destacar l'avenç cap a la medicina personalitzada, perquè aquests nens, cada nen és diferent, o sigui, no es pot tractar igualment perquè tingui un sarcoma d'Ewy, doncs hi haurà un nen que el tindrà i serà el mateix tumor, però serà completament diferent el del veí. Llavors, ara, gràcies a les noves tecnologies, estem dedicant molts recursos de temps, de diners, analitzant la quantitat de dades que abans era impossible tenir al nostre abast i que ara ens permeten entendre per què això no, perquè un nen evoluciona com evoluciona i intentar trobar-hi la solució. Sobretot en aquells casos on els tractaments estàndards, els protocols, diguem, de primera línia han fallat. Llavors, dius, què faig ara? Doncs mira, se'n va a buscar a casa amb el seu nen o anem a buscar noves opcions. Clar, la frontera entre la recerca i l'assistència és que és tan difusa que pràcticament és difícil, és impossible avui en dia donar la millor assistència si no tens un laboratori al teu costat. I això és el que fan els investigadors. Llavors, com us deia, destacaria això, l'avenç cap als tractaments personalitzats. Estem a punt de posar en marxa una reunió setmanal o quinzenal, estem acabant de definir, on els investigadors i els metges, en base a aquesta informació genètica que ens arriba gràcies a les noves tecnologies, decidiran quins tractaments de rescat poden aplicar, si és que n'hi ha alguns, per als nens que no van tot el millor que voldríem. No? I després sí que hi ha hagut també tres fites, una que ha tingut més repercussió mediàtica, no sé si ho veu en premsa, que és la primera que es va operar un tumor molt complex que no es podia treure, d'un nen que tenia un tumor i havia envoltat una sèrie d'òrgans vitals i els cirurgians no s'atrevien a entrar allà, no? Perquè eren molt, molt perillós. I en canvi vam fer un model d'aquell tumor amb una impressora 3D, que us sembla una mica de ciència ficció, i amb aquell model al costat van aconseguir, després de 17 hores de quiròfan, que es diu ràpid, treure aquell tumor o gran part d'aquell tumor en el nano. Això va ser una fita important. I després també a l'establiment de models animals que ens permeten tastar nous tractaments per aquests nens. Els tumors, el càncer infantil és una malaltia rara, això és molt important, que és el missatge més important amb el que us heu de cada un. És una malaltia rara, no té res a veure amb el càncer dels adults. Hi ha un nen amb càncer per cada 200 adults. I això es diuen igual, però les causes, com evolucionen, com responen als nostres tractaments, no tenen res a veure. Per tant, aconseguir un model animal que reprodueixi exactament com aquell tumor creix i s'expandeix dintre del nen és una peça clau bàsica per poder començar a fer recerca o per poder traslladar-la al pacient el més ràpid possible. Llavors hem posat a punt dos models animals d'un tumor devastador, perquè avui dia encara no hi ha cura. No m'atreviria a dir que és l'únic del món, però no n'hi haurà més de 3 o 4, segur. I un altre, també d'un tumor que només afecta els nens, que és quan es forma la retina, un tumor ocular, que també hem aconseguit fer créixer aquell tumor en l'animal. I amb això, a partir d'ara és, vol dir que això ja tenim una cura perquè tens? No, però tenim com a mínim l'eina imprescindible per poder començar a provar els tractaments amb les formes d'administració, i això és el que fan els nostres investigadors. O sigui, és un laboratori al servei del pacient, al servei del nen, i una eina imprescindible perquè els metges, els oncòlegs, que són els que veien les famílies, i aquest equip està a l'altra banda de la moneda, no el veient, però el que no sabem quan arribem a l'hospital és que sense ells els nostres oncòlegs no podrien definir el millor tractament pels nostres fills.
disculpin una mica aquest so, que és un complex.
Sí.
I està a punt això de fer, sí, com a les parròquies d'abans. Però Glòria García explicant precisament el paper fonamental que en la vida del dia a dia dels nens i nenes malaltes de càncer té aquest centre d'investigació de Sant Joan de Déu. Hem de suposar, sobretot, perquè la qualitat de vida d'aquest dia a dia sigui el millor possible per tots aquests nens i nenes, òbviament, i si es pot curar el tumor i si es pot curar el càncer, encara millor que millor. Però en qualsevol cas, estar pendents cada dia de la situació, com comentava en Pitu, aquestes reunions continuades amb els oncòlegs, amb els metges que tracten els nens i les nenes, amb les famílies, en fi, amb tothom.
El fet que cada cas és com dèiem, diferent,
singular.
I cada cas es tracta d'una manera molt, molt, molt particular, evidentment. Més testimonis, en aquest cas, escoltarem les paraules de Xavier Iglesias, que és director de l'INEF. Recordava Xavier Iglesias que tant el propi Pol Lahoz com la seva mare, l'Estela, van ser alumnes seus a la INEF, i evidentment la INEF no es podia quedar al marge d'una iniciativa com aquesta. I bé, l'esport una vegada més, segons Xavier Iglesias, com a gran instrument de solidaritat.
I per tant, l'INEF es troba molt identificat amb aquest talent. Jo personalment també ho estic molt, no? Perquè, de fet, el fet d'utilitzar l'esport com a un instrument de solidaritat és fantàstic, no? L'esport és passió, i tots els que estem aquí estem molt apassionats per l'esport, totes les llunes plenes que el CITO, que per cert, el fill del CITO també el tinc d'alumne, vull dir, ara tots van entrar aquí, el fet d'organitzar aquestes llunes plenes, i molt específicament aquesta lluna plena solidària, és passió, que és el que tots tenim per l'esport, no? També hi ha un component de solidaritat, no? Aquest component de compartir, d'agrair, d'alguna manera cedir el nostre temps i els nostres diners, doncs, per causes solidàries. En aquest punt està aquesta voluntat de que tots els nostres petits suports puguin estar d'alguna manera derivats a una institució com Sant Joan de Déu, perquè quan hi vas te n'adones de l'excel·lent feina que fa Sant Joan de Déu, no? Jo també, doncs, tinc el meu Pol, no? Que és un usuari habitual, no? I periòdic de Sant Joan de Déu, i te n'adones de lo bé que es fa la feina, també de la passió dels metges, de les infermeres, de tots els equips de voluntaris que els veus allà amb les seves camisetes i els seus ninots. Veus que es fa la feina amb moltes ganes, i es fa la feina amb fidelitat, que seria l'últim element que considero, no? Aquesta fidelitat que fa que estiguem aquí per segon any, que és difícil organitzar un event com aquest, però després tenir les forces i les ganes de mantenir-ho, i aquesta perseverança que fa, doncs, que no ens oblidem de la gent que estimem, i que d'això, doncs, que estem aquí, que tornarem a córrer el dia 10, i que sigui per molts anys. Gràcies.
Aplaudiments en més d'una ocasió.
En més d'una ocasió.
Com deia en Pitu,
totes les intervencions finalitzaven amb un aplaudiment. Hem escoltat, com dèiem, a Xavier Iglesias, director d'INEF, que com l'any passat també va estar present en aquesta presentació. Més intervencions, en aquest cas les paraules de Cito Castelló, que és gerent de l'empresa Runnering. Runnering, que és aquesta empresa que organitza la Lluna Plena, va ser molt, molt, molt clar i català, com es diu en aquests casos, Cito Castelló, dient que la Lluna Plena de Sitges els regalava, vull dir, la regalava, vull dir, que deixava pràcticament de ser de l'empresa, del Runnering, per ser exclusivament de Sitges, de la família del Pol, del Xavier, de l'Estela, perquè havia vist, doncs, aquest sentiment
aquesta implicació
i aquesta solidaritat que es respira. El presentador de l'acte li preguntava al Cito, bueno, alguns consells, no?, per la cursa. Deia, consells? Cap, vull dir, ni un ni mig, no? Vull dir, que la gent vingui a passar-s'ho bé, que si no ha d'anar corrents, doncs que vagi caminant, que vagi parlant amb el del costat, que es vagi fixant també amb la lluna plena, en fi, consells, els mínims, els bàsics, portar la roba evidentment adequada per passar una bona estona, i això és el que en definitiva comentava Sito Castelló.
Em trobo tan petit i em sap tan de greu no donar-vos més hores meves. Em sap molt de greu, de debò, perquè no tenim temps, ja sabes com aquest punyetero món, i em sap molt de greu, no? I em trobo petit aquí. Després, la Glòria l'he escoltat molts cops i cada vegada que l'escolto m'emociono. Jo no sé si estic suant per la suor o per aquesta passió que tenim amb l'esport i lo agraïm. Les gràcies, la gratitud que tinc, que la lluna plena, aquesta lluna plena, que ja em fa set a tot l'estat, doncs la lluna plena de Sitges és vostra. Us la regalo, és vostra, és dir, és per sempre, és dir, feu el que vulgueu, perquè l'ADN que tenim nosaltres com a empresa, com a rugby, ens en sobrepasseu. No? El Sant Joan de Déu m'ha enganxat, i ell ja sap que des del síndrome de Rett, que vaig començar fa uns anys, que els vaig descobrir, vaig començar amb el Xavier, i estem enganxats per sempre, i sempre ens teniu amb la Magic Line, que està fent, amb mil coses, no? Recomanacions, dir-vos per la lluna plena, cap, ni una, passeu-vos-ho bé. Ni una, ni mitja, res, no es té que suar avui, eh? Tenim que anar a la lluna plena, tenim que córrer tots amb el pol, que és el que venim a fer, a córrer per Sant Joan de Déu. Agrair també a l'alcalde Miquel que ens obriu sempre aquestes portes a Sitges, que sé lo difícil que és fer un esdeveniment aquí a Sitges per la quantitat de coses que teniu, i demanar excuses, perdó, per no donar-te més hores, eh? Per no donar-te més hores, perquè és increïble això que es fa, no? I els meus valors del sentiment, de la meva passió de l'esport i per Sant Joan de Déu el tindreu sempre que pugui. Ojalà tinguessi 48 hores al dia, no 24, 48, perquè us les donaria, de debò. I res més, que passeu-vos molt bé la lluna plena, caminem, correm, parlem al del cantó, mirem la lluna, ens va sortir una gran lluna espectacular. Pensem en tots els pols que correran amb nosaltres, i és l'únic missatge que us donar, passeu-vos-ho bé i disfruteu molt de la lluna plena i del pol.
Ho deia així el responsable de Runnering, perquè hi ha més curses de la lluna plena,
sí,
en altres
sí.
poblacions, en altres localitats.
Viladecans, crec que és una d'elles, bé, ja porten unes quantes edicions, com recordava el propi Sito, i bé, aquesta té la particularitat, la singularitat, evidentment, que és cursa 100% solidària i, com deia també al principi, cursa 100% no competitiva. Mm-hmm.
Recordin, 3Ws o http://llunaplenasitges.cronosports.com. Aquesta és l'adreça electrònica que us permet arribar al web de l'empresa que organitza la cursa i, per tant, inscriure's. Sí. La inscripció, 13 euros.
A més de la informació detallada,
de tot doncs, allò, el
podran,
recorregut.
Com molt bé deies, inscriure's, es pot fer online, es pot fer també anant directament a
Ferran Esports.
Són 13 euros. Tant aquells que vulguin participar directe o indirectament, perquè hi ha una fila zero també.
A partir de 10 euros la fila zero, 10, 20, el que vulguin, vostès si vulguin ficar-hi.
Els corredors doncs, rebran doncs, aquesta pulsera que comentava el Xavier Laoz, algun que altre obsequi.
Un tatu per
sí,
poder participar en aquest sorteig al final.
Evidentment, l'entrepà, la beguda, en fi, aquesta festeta que es farà un cop s'arribi a la línia d'arribada.
Ja ho saben que comença bé, perquè comença de baixada.
Sí.
Esclar, vinguda Sofia Vall, del camp de rugbi, es comença baixant. I s'acaba pujant, però es comença baixant.
I ens queda per escoltar el testimoni de l'alcalde, de Miquel Forns, un Miquel Forns també visiblement emocionat, agraït evidentment per haver pensat en aquesta iniciativa i bé, i recordant també alguns dels moments que va tenir la primera edició de l'any passat.
La veritat és que faig moltes rodes de premsa i moltes presentacions, però sí, cap tan emotiva com aquesta, perquè bueno, quan escoltes doncs, tot el que s'ha dit aquesta tarda aquí i tot el que vam viure l'any passat, hi ha un moment o altre que et deixes entornar sense voler-ho doncs, per l'emoció. Perquè si alguna cosa defineix la cursa que farem el dia 10, és, jo crec que és l'emotivitat i el que ens va llogar a les persones, que és l'estimació. Jo estic molt agraït a tots els que ho feu possible. L'Ajuntament l'any passat vam dir que sí de seguida i tornem a dir que sí. Sempre que puguem posarem tots els serveis municipals doncs, a la vostra disposició per fer-ho possible. El que ha explicat la Glòria, vaig tenir l'oportunitat de poder-ho viure personalment quan vam fer l'entrega simbòlica del xec amb els diners acollits a l'obra social. A mi aquest missatge em va agradar més fort, que el càncer dels adults no té res a veure amb el càncer infantil i al revés. No? És el missatge que em vaig endur, que em vaig endur aquell dia. I aquest seguiment tan personalitzat, tan atent, no només del nen que pateix la malaltia, sinó la família, la investigació que hi ha darrere de cada un dels nens, de cada una de les seves particulars malalties, és el que em va cursar i el que em vaig emportar molt, molt clar d'aquell dia. I que esdeveniments com aquests fan falta perquè, com sabeu, els recursos són limitats, els recursos de dels serveis públics també, dels serveis privats o de les institucions privades també, i per tant que ens allugui la solidaritat per fer-ho possible, la veritat és que molt bé. A més a més, pels municipis també és molt bo, perquè això crea la possibilitat, a més en un municipi com el nostre, també hi ha tants esdeveniments, el dia 10 coincideix amb el festival de cinema, no sé quantes coses més, però veure que un espai dedicat doncs això, a la solidaritat, d'una manera tan fàcil, tan a l'abast, que és poder participar i caminant, corrent, xerrant, sota la millor manera, que comentàvem l'any passat en aquesta sort, que no hi havia ni un núvol, no? I va brillar d'aquella manera aquest any, esperem que també plogui d'aquí fins al dia 10, no? Però la veritat és que ho tenim a l'abast i és un plaer. I per Sitges també és bo perquè vam descobrir espais que no teníem. Hi va haver moltes persones de Sitges que van descobrir espais que no hi havia mai. I vam descobrir que la confluència del camí Capellans amb l'avinguda Sortida tenim una rotonda que hi podem fer moltes coses. Motiu pel qual aquest any sortir i arribar doncs és el mateix lloc. Per tant, us dono les gràcies. Estem a la vostra disposició. Animo a tots els sitgetans, sitgetanes, a tothom que vulgui apuntar-se. Com sabeu, l'import íntegre és doncs per una bona causa i correrem tots de manera solidària aquesta nit de tarda, la nit de lluna plena. Gràcies a tots un any més. Gràcies.
Deu i 52 minuts del matí. Això és tot. Així va anar la presentació de la segona edició de la cursa de les nits de lluna plena.
Doncs ara només queda que el dia 10 faci un bon dia, eh? Això és divendres de la setmana
nit,
que ve.
Que la nit sigui bona.
Estic intentant recordar, crec que la primera, la de l'any passat, es va fer el dia 18 d'octubre. 18 d'octubre, és a dir, una setmana després del que es farà aquesta segona edició. I evidentment crec que podem tenir dubtes zero de que això tindrà una tercera, una quarta, una cinquena i, en fi, totes les edicions agudes i per haver.
En acabar la primera ja estava clar i és obvi que davant de l'expectació de la segona també es pot assegurar.
I la pregunta que ens podem estar fent hores d'ara, més enllà del que hem explicat, és quanta gent s'hi podrà plegar, no? En aquesta segona edició, l'any passat van ser, ho explicava el Xavier Laoz, no? Jo calculava unes 500 i vaig, se'n presenten prop de 1.500, no? Ell parlava també, com hem escoltat fa uns momentets, aquesta previsió per arribar fins als 2.000 entrepans. Bé, veurem perquè ell ho definia també perfectament i recordo aquestes mateixes paraules el dia que el Xavier i l'Estela van venir aquí a la ràdio. Ells parlaven de tsunami, no? D'aquest tsunami de generositat per part de tots els que d'alguna manera o altra han participat i participaran també d'aquesta segona edició de la cursa de la lluna plena.
D'una manera o d'una altra, o bé corrent, o bé passejant, o bé participant d'aquesta fila zero, si vostès ja no són ni de córrer i creuen que passejarem però tothom corre i nosaltres passejant sols com a mussols, en fi, com vulguin, és igual, de qualsevol manera es pot participar.
Sol crec que ningú es podrà sentir, perquè evidentment amb tanta gent sempre trobes algun conegut i com deia el Cito, no? No cal anar allò, vinga, a l'estapo, no? Si no, vull dir, pots anar xerrant tranquil·lament amb la persona que tens al costat.
Parlant del que passa, de futbol, del que sigui, eh? Vull dir, de tant en tant, 5,3 quilòmetres poden donar per molt, com saben tots aquells que van i venen de terra-mar o donen voltes amunt i avall. Pitu, gràcies.
Vinga, adeu-siau.
5 minuts i seran les 11.